L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 14 de gener, destacarem... El nou delegat del govern, Xavier Pallarès, assumirà Interior i Territori. Acaba la declaració judicial de Delta Zero, que només va respondre a les preguntes del seu advocat. Una delegació del Consell Comarcal de la Ribera es reuneix amb el subdirector d'Energia Nuclear del Govern Central. Iniciativa per Catalunya, els Verds demanarà al govern espanyol que impedeixi a Repsol obrir pous petrolífers arran de les últimes fuites a Tarragona. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els delegats territorials del govern tindran més competències per reduir l'estructura de personal de l'administració. Així, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, assumirà les seves competències dels serveis territorials d'interior, que actualment té la ecosocialista Pilar Andreu, i les de territori que fins aquesta setmana desenvolupava el socialista Antoni Sabater. Amb la reducció de conselleries i l'ampliació de competències del delegat, aconseguim retallar l'estructura, va dir Pallarès. Tot i que encara no hi ha cap confirmació oficial, els noms dels nous directors territorials del govern a l'Ebre comencen a sonar. Hi ha dos ampostins a les travesses. Una és la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes, Manolita Cid, de perfil independent, que s'entreveu com a la substituta d'Adam Tomàs, al capdavant dels serveis territorials de benestar social i família. L'altre és el regidor d'Urbanisme i Obres Públiques de l'Ajuntament d'Amposta, Pere Vidal, que durant l'últim govern de Convergència i Unió ja va ser director territorial del Medi Ambient a l'Ebre, un càrrec que ara repetirà sumant-hi les competències d'agricultura. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, diu que si es confirma el fitxatge, li demanarà que es compagine les dues responsabilitats fins a les municipals del mes de maig. Pallarès no ha confirmat cap nom, però ha assegurat que ja ha sondejat els candidats a directors de serveis territorials, la majoria dels quals seran funcionaris, per tal d'estalviar costos. A més, han de respondre a la voluntat del govern de reequilibri territorial, de manera que n'hi haurà de les quatre comarques ebrenques, va manifestar Xavier Pallarès, delegat del govern a les Terres de l'Ebre. També han buscat candidats fora de les files de Convergència i Unió, algú independent que podria ocupar la direcció d'esports. Carles Font, el cap de guàrdia dels bombers durant el dia de la tragèdia en l'incendi d'Horta de Sant Joan, va sortir del jutjat de Gandesa després de prop d'una hora i mitja de declaració davant la jutgessa. Font es va acollir al seu dret de respondre només a les preguntes de la seva defensa. L'advocat de Delta Zero, Xavier Melero, va assegurar que amb la seva declaració, Font va aclarir perfectament que va estar permanentment a la zona de maniobra del foc i va mostrar el seu paper abnegat i de plena dedicació durant tota la guàrdia del fatídic dia. Font es va enfonsar al final de la declaració quan el lletrat li va preguntar com es va sentir en assabentar-se de la mort dels bombers. Abans d'entrar al jutjat, l'advocat de Font va criticar que, després de més d'un any d'instrucció i de parlar de Delta Zero, que ha sortit a tots els mitjans de comunicació del país i ha estat força vilipediat, aquesta és la primera vegada que és citat a declarar quan ja s'ha fet tot i la seva defensa no ha pogut intervenir a cap de les proves que s'han practicat. Segons va explicar Melero a la sortida del jutjat, amb la seva declaració, Font ha completat la informació que ja va donar a la Comissió Parlamentària sobre l'incendi d'Horta i al Departament d'Interior. Escoltem a l'advocat defensor de Carles Font, Xavier Melero.
Ha declarat el seu paper, des del meu punt de vista, abnegat i de plena dedicació durant tota la guàrdia del dia 21 de juliol de 2009.
Ha aclarit on era?
Ha aclarit perfectament que va estar a la zona de maniobra del foc permanentment. No va parar ni per dinar, va poder menjar al punt de trànsit a la nit.
El seu xòfer va dir que entre les 4 i 2 quartes a les 7 de la tarda...
El va... Responsabilitat Carles Font de...
Cap en absolut. I la cosa va al revés. El senyor Carles Font no ha de venir aquí a dir hice todo esto, a ver què falta. Algú li ha de dir què no hizo, que va causar la mort.
Melero va concretar que les seves preguntes es van centrar en què va fer Font el dia 21, quina era l'estructura de comandament dels bombers i com es va coordinar, i altres qüestions que durant la instrucció del 2010 van preguntar insistentment tant la jutgessa com les parts. L'advocat defensor també va dir que és mentida que Font estigués il·localitzable durant unes hores mentre que se'l buscava insistentment, ja que el mateix informe del Departament d'Interior només registra una trucada no contestada a Delta Zero a les 18 hores i 58 minuts. Font també va declarar que no tenia competències per ordenar als Graf de Lleida, el grup de bombers que es van quedar atrapats, que marxessin de la zona on es trobaven. Escoltem novament a l'advocat defensor Xavier Melero.
Primer, el senyor Font no té competències per desallotjar els Graf de Lleida, que tenen la seva pròpia estructura de comandament autònoma i de rang igual o superior al del senyor Font, i després ni el senyor Font ni l'estructura de comandament dels Graf era conscient del gravíssim risc amb els que van incórrer quan van fer zona segura el lloc que la van fer.
Per la seva banda, l'advocat de les famílies de dos dels bombers morts, Pau Simarro, es va lamentar que Font no ha vingut a dir la veritat, sinó a explicar la seva història, perfectament orquestrada pels seus serveis jurídics. L'escoltem.
Delta Zero, malauradament, no ha vingut a dir la veritat. Ha vingut a explicar-nos la seva història, una història que estava perfectament orquestada, organitzada pels seus serveis jurídics, cosa a la que té perfecte dret, això no ho negue ningú, per descomptat, no? Però, clar, és molt significatiu que un imputat de 5 homicidis imprudents no vulgui enfrontar-se ni a les preguntes de la jutgessa, ni a les preguntes del Ministeri Fiscal, ni a les preguntes de les acusacions. Jo entenc, interpreto, que és que segurament té realment por de que lo fiquem en estret, de que li fem preguntes que no pugui contestar, i que en definitiva doncs, realment no es vulgui enfrontar perquè realment tingui coses que amagar.
La mateixa sensació van tindre altres advocats de l'acusació particular i la defensa dels altres dos imputats en el cas, els dos autors confessos de l'incendi, que van assenyalar a l'Agència Catalana de Notícies que Font va respondre a les preguntes del seu advocat com si les tingués memoritzades i molt pautades. Tot i que Simarro confiava que la declaració de Font permetria aclarir molts dubtes, per l'advocat la declaració de Font planteja contradiccions respecte als testimonis d'altres efectius dels bombers. Escoltem novament a Pau Simarro.
Jo crec que el que ha pretès justament el senyor Carles Font és distribuir, diluir o aigualir aquesta responsabilitat. Clar, i diu, no, aquí el responsable dels Graf és el mando del Graf i el Delta Zero pues, no és el responsable. Lògicament, jo entenc que el senyor Carles Font el que està pretenent implícitament, ell no ho diu així, està clar, però està pretenent implícitament que el jutjat imputi a altres persones, com sigui, per exemple, el comandament dels Graf, pues el Graf 00, que és el senyor Marc Castellnou, que per mi va ser una de les persones que més veraç va ser en la seva declaració, el Graf 06, que també va prestar declaració aquí, pues que siguin imputats. Bé, jo crec que ell pretén diluir la seva responsabilitat a base d'imputar a altres persones.
Mentre la instrucció continua, Simarro no descarta demanar la declaració d'altres persones i la imputació d'altres comandaments i càrrecs estiguin ara o no dins del Departament d'Interior. Tot i així, va subratllar que l'acusació no pensa en els càrrecs polítics, sinó en les persones que puguen tenir alguna responsabilitat en l'incendi, siguen o no polítics. Per la seva banda, l'advocat defensor de Font va criticar que no ha pogut estar present a la instrucció de la causa per poder defensar el seu client. Al parer de Melero, totes les actuacions fetes el 2010 són nul·les de ple dret. La infracció de les normes de procediment genera indefensió i l'única solució possible és la nul·litat d'actuació i la repetició amb la intervenció de la defensa, va concretar. Per aquests motius, Melero va demanar a la jutgessa el sobreseïment parcial de la causa pel que fa a la imputació del seu client.
Serveis informatius de Mute.
Una delegació del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre es va reunir amb el subdirector d'Energia Nuclear del Govern Central. L'intenció era traslladar de viva veu la preocupació que hi ha al territori, segons el president del Consell Riberenc. Josep Roig ens porta aquesta notícia des de la Plana Ràdio.
El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Bernat Pellissa, era qui encapçalava aquesta delegació que es reunia el passat dimarts amb el subdirector general d'Energia Nuclear, Francisco Javier Arana. La trobada de la delegació riberenca amb el subdirector general d'Energia Nuclear es va celebrar a la seu del Ministeri, una reunió motivada per tal de traslladar al subdirector la preocupació que hi ha al territori en el retard que s'està donant a l'hora de decidir on s'ubicarà el cementiri nuclear. Respecte a aquest retard, el president de l'ENS, Bernat Pellissa, recordava que la primera previsió per reconèixer el lloc on s'instal·lava el cementiri nuclear era de l'estiu del 2010. Han passat 7 mesos i encara no hi ha cap decisió. Dia Pellissa, aquí escoltem.
Vam traslladar-li aquesta preocupació que hi ha al territori, sobretot per part del govern del Consell Comarcal, en quan en les últimes setmanes sobretot s'ha fet notar aquesta crispació social que hi ha en forma de tancades aquí al Consell Comarcal, tant dels a favor com dels que estan en contra, i d'altra banda també la crispació política que hi ha en el territori. Jo crec que aquesta és una decisió que com més aviat se prengui, doncs molt millor.
Bernat Pellissa també explicava que, per la seva banda, el subdirector general d'Energia Nuclear els va explicar a la delegació riberenca que la tasca del Ministeri ja s'havia acabat i que ara la decisió recaïa en el Consell de Ministres. Tornem a escoltar Pellissa.
Vam rebre, doncs, per part del Ministeri, que entenien la situació, que per part del seu departament tenien la feina feta i que ara única i exclusivament això era una responsabilitat que tenia el Consell de Ministres.
El subdirector general tampoc va avançar cap data respecte quan el Consell de Ministres donarà a conèixer el municipi triat per a construir aquest cementiri nuclear. Segons el president de l'ENS comarcal, no es van atrevir a donar-nos cap data, ni si seria d'aquí unes setmanes o d'aquí uns mesos.
Iniciativa per Catalunya Els Verds demanarà al Congrés dels Diputats que el govern espanyol apliqui una moratòria a l'obertura de 2 pous a la plataforma Casablanca, on es van produir un dels vessaments, mentre la companyia Repsol no revisi els protocols i es resolguin les 3 causes que té obertes. Amb aquest objectiu, la diputada ecosocialista al Congrés, Núria Buenaventura, preguntarà a l'executiu espanyol si creu que s'han produït negligències per part de Repsol. Per la seva banda, la diputada d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, pel Camp de Tarragona, Hortènsia Grau, presentarà una bateria de preguntes al Parlament dirigides al govern per conèixer què ha fet i quines mesures pensa emprendre perquè no es repeteixen aquests episodis. Volem saber quines mesures pensen dur a terme els departaments implicats, va demanar Grau, que també va lamentar que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Peregrí, amb competències en la matèria, encara no hagi dit ni una sola paraula. La diputada considera la situació com a especialment greu, tot constatant que el vessament de diumenge consta entre els 15 més significatius que s'han enregistrat en l'última dècada. Grau va fins i tot més enllà i planteja obertament al govern espanyol la necessitat de suspendre l'activitat d'extracció petrolífera que la companyia desenvolupa just davant de la costa del Delta de l'Ebre. La primera quinzena del mes de febrer començaran les obres de la primera fase del canal Aldea Camarles, una infraestructura de reg de suport que ha de posar en regadiu 6.000 hectàrees als termes municipals de Tortosa, Camarles, l'Aldea, l'Ampolla i el Perelló. Des d'Amposta Ràdio ens amplia aquesta notícia Manel Ramon.
Doncs efectivament, tots els tallers ja per a la primera fase del canal Aldea Camarles. Aquesta primera fase està dotada d'un pressupost de 15 milions d'euros i ha estat adjudicada a l'empresa Comsa. El total de la inversió de la posada en funcionament d'aquesta infraestructura, que es construirà en 3 fases, serà de 100 milions d'euros. Joaquim Vilagrassa, president de la comunitat de regants del canal de l'Aldea Camarles, argumentava la importància d'aquest inici de les obres tan reivindicades que ha de dotar a l'interior de part de la comarca del Baix Ebre d'un rec de suport que pot incidir en la millora del primer sector a la zona. L'escoltem.
Sí, es tracta d'un projecte reivindicat des de fa molts anys. La comunitat i la concessió té més de 80 anys de vida i la veritat és que fins ara no l'han vist fet a realitat. Estem parlant d'un rec d'una àrea de secà, oliveres principalment, que aportarà una regularitat en quant a la producció i també una millora quantitativa i qualitativa, diríem, de les collites, no? Home, en el temps que corren, me sembla una notícia important pel territori. És possiblement la inversió més segura en què comptem en aquests moments a la zona i que, en dependència de l'obra en si, home, pues, també ha d'aportar un valor afegit de feina a la zona que falta ens fa.
Aquesta primera fase té un termini d'execució de 15 mesos i consistirà en la captació d'aigua del riu i la impulsió a la primera bassa. Tot el projecte, que serà entubat, tindrà una longitud total de 10 quilòmetres.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Fa aproximadament una setmana van iniciar-se les rebaixes. Època de consum, però temps on també abunden els dubtes i les queixes per part dels consumidors. El Consell Comarcal del Montsià disposa d'una oficina d'atenció al consumidor. Tere Giner parlava amb el tècnic en consum Marc Ferreres per conèixer algunes normes a l'hora de sortir de rebaixes. Tere Giner.
Fa aproximadament una setmana que van iniciar-se les rebaixes, un dels períodes de més consum de l'any. És durant aquests dies quan hi ha més consultes, queixes o reclamacions relacionades amb el consum, tant per part dels consumidors com per part dels comerciants que volen conèixer les novetats que sol incloure la llei. S'ha de recordar que tot i estar en període de rebaixes, són els comerços qui escolleixen si volen o no fer-ne. Ara bé, si se'n fan, s'han de tenir en compte diverses normatives. Ens les explicava per a les de Mute Marc Ferreres, tècnic en consum del Consell Comarcal del Montsià.
Els comerços poden fer rebaixa, però ells poden, no estan obligats. I dins la denda poden fer també parcialment rebaixes. La part que tinguin de rebaixes està separada de la que no són rebaixes. I cada peça ha de portar l'etiqueta de quant valia abans i quant valia després. O sobretot es poden fer percentatges, però sobre una gamma de productes o el que es coneix com a lineals, assenteries, tot això a un 10% de rebaixat. També s'ha d'anunciar els preus als aparadors, també han d'estar en quan valien abans i quan valien després. Una persona pugui passar per davant, pugui mirar preus, pugui anar a la botiga al costat, comparar preus i no obligar-la a entrar a l'establiment. Sí, de la mateixa manera que cap establiment està obligat a fer rebaixes, el percentatge que apliquen, això també és decisió pròpia de l'establiment. Vull dir, no? Que la gent sàpiga que qualsevol tipus de cosa rebaixada, encara que sigui en temporada de rebaixes, té les mateixes garanties que qualsevol cosa comprada fora de rebaixes. I l'altre sempre que guarda el tiquet de la factura, perquè no és justificant que han fet la compra de determinada cosa, determinat lloc i determinat dia d'aquell bé, de la prestació d'aquest servei. Per a poder justificar la garantia, per a poder justificar que efectivament s'ha fet aquesta transacció.
Recordar que tot i ser rebaixes, també és habitual començar a trobar els articles de nova temporada i aquests no tenen els preus rebaixats. Segurament que hi ha d'altres normes a tenir en compte, especialment quan sortim a comprar en època de rebaixes, però per a aquells que es trobin amb algun dubte, han de recordar que els consells comarcals disposen d'oficines d'atenció al consumidor que assessoren tant als comerciants, a les associacions amb xerrades o als consumidors de la normativa actual que existeix en temes de consum. Per més informació, entre d'altres, us podreu adreçar al Consell Comarcal del Montsià en dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 del migdia i dilluns i dimecres de 4 a 6 de la tarda. O també podeu dirigir les consultes a consum@montsia.cat.
L'Ajuntament de Deltebre arriba a un acord amb la companyia elèctrica de l'Ebro per soterrar la línia del carrer Sant Miquel. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre i la companyia elèctrica de l'Ebro han signat un conveni pel qual la companyia finançarà el 80% del cost de les obres de soterrament de la línia de subministrament elèctric del carrer Sant Miquel, que actualment es troba en obres. L'acord permetrà soterrar tota la línia de baixa tensió d'aquest carrer, que amb les obres es convertirà en una nova avinguda amb carril bici, zona peatonal i zona d'aparcament de vehicles, i evitarà que els pals de transport de la línia elèctrica es queden al mig del carrer. El projecte de soterrar aquest tram de línia és de 163.000 euros, dels quals Elèctrica de l'Ebro finançarà 133.000 i l'Ajuntament de Deltebre els 30.000 restants. L'alcalde ha volgut destacar l'esforç econòmic que farà la companyia per tal de soterrar aquest tram de línia i també la bona entesa que existeix entre l'Ajuntament i la companyia. Gervas i Aspa.
Jo crec que s'ha arribat a un acord en cap de moltes negociacions i bastant dures amb Elèctrica de l'Ebre, perquè poguéssim també soterrar i preparar, perquè no ho estem preparant, no estem gastant uns diners, però també hem de dir que la inversió majoritària, el 70-80% de la inversió la fa Elèctrica i l'Ajuntament fa el 20% restant. No? En aquesta estem preparant el carrer perquè tingui a banda i banda conductes elèctrics i conductes de telefonia, en fi, etc. Que això ens farà a poder acabar també de treure els pals, no? Deixar a poc anar urbanitzant el centre i d'una manera decidida, però amb la intenció de que això que ens diuen que aquí baix més compola perquè sigui una musclera, acabi algun dia pues, desapareixent. Jo crec que el camí encetat és el correcte. Crec que han prioritzat els peatons i bicicletes el que és la trama urbana per damunt dels vehicles. Els vehicles poden anar amb tota comoditat, però no podran córrer. En això també assegurarem encara més, diguéssim, la integritat física dels vianants i hem apostat per fer un poble-poble, no un poble de carreres ni un poble de carretera, sinó un poble com ha de ser.
Cal recordar que el 2008 ja es va signar un acord amb l'Elèctrica de l'Ebro que permetrà soterrar totes les línies de mitja tensió de 25 kW que hi ha dins del nucli urbà de Deltebre. De fet, aquest mes de gener està previst que s'iniciïn les obres de soterrament de la línia de mitja tensió que va des del carrer Gustavo Adolfo Bécquer per l'Avinguda de l'Assumpció, carrer Miguel Unanumo i fins al canalet del riu.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar engega el 2011 amb noves actuacions al litoral calero. L'arranjament dels accessos a l'estany podrit, solucionar els desperfectes produïts pels aiguats a Sant Jordi i Pixavaques, la senyalització dels sistemes llacunars i la creació del passeig de la Cova Gran en marxa. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha començat aquest 2011 marcant-se noves fites vinculades al litoral calero per tal d'arranjar, protegir i promocionar la costa. En un primer pla es troben els desperfectes produïts pels aiguats del passat setembre a la platja de Pixavaques, al nucli urbà, i a la de Sant Jordi. Una altra de les actuacions que ja s'estan realitzant és a l'estany podrit. En aquesta nova tentativa de posar en valor les cales del municipi, l'Ajuntament preveu l'arranjament dels accessos i la millora de l'espai vora al mar, arreglant esvorancs i afegint còdols per tal de sumar accessibilitat i comoditat de l'entorn. Una altra de les actuacions claus serà l'arranjament i senyalització de les llacunes per tal de protegir aquest actiu natural de l'Ametlla de Mar. Les llacunes de Santes Creus, Sant Jordi, l'Estany d'Or i el Torrent del Pi seran les protagonistes d'aquestes actuacions. El pressupost per realitzar aquests tres projectes és de prop de 250.000 euros assumits per la Direcció General de Costes al 100%. El termini d'execució d'aquests projectes serà de 2 mesos. L'alcalde del municipi és Andreu Martí.
No només volem fer coses, sinó les volem fer amb criteris, en aquest cas, de respecte al medi. I en aquest cas els hi hem exigit a Costes que aquesta obra, com la resta, se facin amb aquests criteris de respecte a aquell espai tan... Bueno, tota la costa és molt bonica. I ja ha començat així. Per tant, l'estany podrit ja està en marxa i podem dir que bueno, és una obra de les que havíem anunciat que ja s'ha iniciat. I a veure si podem arribar a Setmana Santa, que enguany cau molt tard, cau a finals d'abril, que puguem tindre el màxim d'enllestit possible el nostre entorn coster.
D'altra banda, el passeig de la Cova Gran és un dels nous reptes que s'ha marcat el consistori calero. Aquest espai ha estat recuperat i obert al públic aquest passat 2010, després d'anys d'estar privatitzat per un grup de veïns de l'edifici la Cova Gran. Ara, l'Ajuntament posa en marxa la creació d'aquest passeig, que es farà en dues fases. A la primera es durà a terme la renovació del ferm, l'arbrat i l'adequació de la tanca. Després, en una segona etapa, es recuperaran les antigues escales que baixaven al port. A més, es cobriran els murs exteriors amb pedra seca. Aquest projecte té un pressupost de prop de 150.000 euros, el qual també serà assumit per Costes en la seva totalitat. La creació del passeig encara tardarà un mes a posar-se en marxa i es preveu que s'acabi en 2 mesos.
Serveis informatius de Mute.
La secció excursionista del Club Atlètic Esplugui ha descobert un conjunt de pintures rupestres en una cova dels ports dins del terme municipal de Paüls. El conjunt consta de 3 figures esquemàtiques de color roig, les quals probablement representen persones o animals. Aquestes figures estan pintades al sostre de la cavitat. Els excursionistes en van fer fotografies i les van fer arribar al professor de la Universitat Rovira i Virgili, Ramon Vinyes, un dels principals experts del país en art rupestre. Ara, el Departament de Cultura n'ha de fer un informe i protegir-les perquè són patrimoni de la humanitat. Va manifestar Vinyes, tot assenyalant que s'ha de fer un estudi de les pintures i incloure's en el Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya. Segons Vinyes, les pintures de Paüls podrien datar de finals del Neolític o principis de l'edat de bronze, ja que l'art esquemàtic és posterior al naturalista que hi ha, per exemple, als abrics de l'ermita de la Pietat d'Ullacona, que es calcula tenen uns 8.000 anys d'antiguitat. Les de Paüls podrien tindre una antiguitat d'uns 4.000 anys si es certifica que són de l'edat de bronze, com apuntava el professor Vinyes. Els excursionistes de l'Espulga van trobar les pintures a mitjan mes d'octubre de l'any passat, fa més de 2 mesos, i el professor Vinyes ho va comunicar al Departament de Cultura de la Generalitat. No obstant això, de moment no s'ha fet cap pas per protegir-les, tot i que estan en un lloc de fàcil accés i podrien patir actes vandàlics. De fet, tant l'alcaldessa de Paüls com els mateixos excursionistes s'han mostrat reticents a difondre la informació i a facilitar-ne fotografies. Aquesta troballa se suma a l'important patrimoni d'art rupestre llevantí que hi ha a les Terres de l'Ebre. El conjunt més important està a Ullacona, als abrics de l'Ermita de la Pietat, on actualment s'està desenvolupant un important projecte per datar amb exactitud les pintures. Ho fa un laboratori de Texas i es preveu que d'aquí a uns mesos ja es tinguin els resultats. El conjunt d'Ullacona és dels més importants del país i també dels més visitats, ja que es pot accedir a les pintures amb facilitat i hi ha un centre d'interpretació. Actualment també es fan tasques de restauració i neteja d'alguns dels abrics. Per contra, hi ha altres conjunts també importants com el de la Cabra de Freixet al Perelló, on les mesures de protecció de les pintures són força precàries, tant que fa uns anys va haver-hi un acte vandàlic. Concretament, algú va esborrar amb un pal el cap d'un caçador.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
L'interès esportiu d'aquest cap de setmana es centra a Amposta, la festa del rem català, el campionat territorial de natació, l'handbol i el futbol tenen cites importants a la capital del Montsià. Ens informa des de Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, força activitat esportiva a la capital del Montsià aquest cap de setmana, perquè Amposta serà la seu de la festa del rem català, en el qual s'homenatjaran expresidents de la federació que han contribuït al desenvolupament d'aquest esport en la nova etapa que es va iniciar el 1982. També, i per primer cop, es donaran els premis als millors clubs, els millors entrenadors i esportistes o equips de l'any 2010, tant en la modalitat de banc fix com en la modalitat de banc mòbil. L'acte de lliurament es farà aquest diumenge al recinte firal d'Amposta durant la celebració del dinar, que està previst que comenci per vols de 2:15 de la tarda. S'espera que tots els clubs escrits a la Federació Catalana assisteixin en aquesta festa. Així ho explicava el seleccionador català de rem, Lan Postí, Bienvenido Front.
Bé, el que es va intentar és buscar una competició on poguéssim compaginar banc mòbil i banc fix, que són les dues modalitats que practiquem aquí a Catalunya, i llavors ja tradicionalment al mes de gener fem una regata a llarga distància aquí a Amposta i vam creure juntar aquestes dues modalitats i fer una competició que acabés en una gran festa, i així es va pensar en aquesta idea i ha anat creixent, i la veritat que hi ha molt bona participació en tot, en la competició i en la festa.
Però no solament es parlarà de rem, sinó també de natació, perquè aquest diumenge a les 10 del matí a la piscina municipal d'Amposta celebrarà el 19è campionat territorial de natació per a persones amb discapacitat intel·lectual que organitza la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics i també APASA, aquesta entitat ampostina, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta, el Consell Comarcal del Montsià, el Consell Català de l'Esport i el Departament d'Acció Social i Ciutadania de les Terres de l'Ebre, així com amb el suport de diferents cases comercials de la ciutat. En total participaran 220 esportistes de 9 entitats de la província de Tarragona i un de la província de Castelló. Des del Club Esportiu Àngela Passa d'Amposta participaran 46 esportistes dels diferents serveis de l'associació. Acabarem recordant també que aquest cap de setmana dos jornades importants pel que fa a l'esport del handball i del futbol. Aquest diumenge a les 5 de la tarda l'Amposta rep el Palamós, la tercera divisió, el seu immediat seguidor, mentre que el handball Amposta se la juga a casa davant del Leganés de Madrid el dissabte a les 7 de la tarda al pavelló d'Amposta.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Bon cap de setmana i adeu-siau.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.